Prova de valencià organitzada per la CIA Cova. Nivell B1. Convocatòria de gener de 2026. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 6 mites relacionats amb l'esport. Contesteu en el quadern de respostes a les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació dels àudios. Els àudios els escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Exemple. Un dels mites més estesos relacionats amb l'esport és que ens hem de cansar molt per a aconseguir millors resultats. Però la realitat és que arribar al límit d'esgotament no vol dir que obtinguem millors resultats. De fet, aquesta creença és la causa per la qual moltes persones abandonen les rutines d'exercici, perquè no estan adaptades al seu nivell i al seu ritme d'entrenament. Hem de ser conscients que el nostre organisme no pot entrenar-se cada dia al mateix nivell d'intensitat i de motivació, ja que hi ha molts factors que hi influeixen. U. Quantes vegades hem sentit que per a cremar calories hem de suar molt? Fa anys que es va posar de moda utilitzar faixes i roba esportiva que no transpirava gens per a fer exercici, amb l'objectiu de suar més. Això comportava una pèrdua de pes immediata, però el pes es recuperava en beure aigua, ja que el que es perdia era líquid i no greix. És a dir, el que passa quan suem és que ens deshidratem. Això sí, mitjançant la suor eliminem toxines del cos, cosa que també és beneficiosa per a la nostra salut. Dos. Un altre mite és que podem eliminar el greix d'una part del cos determinada amb els exercicis adequats. El màrqueting és el principal responsable d'aquesta creença, ja que hi ha molts programes esportius que se centren en la pèrdua de greix localitzat, com el de la panxa o les cuixes. Però el nostre organisme funciona com un conjunt. Per tant, quan perdem greix, ho fem de manera general en tot el cos. En altres paraules, si el que vols és perdre greix, aposta per programes d'intensitat alta i reduïs les calories que ingerixes fins que cremes més del que consumixes. Tres. Hi ha gent que pensa que fer exercici al matí té més beneficis que fer-ne en qualsevol altre moment del dia. No obstant això, cada persona té un ritme biològic diferent que influeix en la pressió de la sang, en la temperatura corporal o en la freqüència del cor. Tots aquests elements determinen la capacitat del cos de fer exercici i, per tant, el moment del dia adequat per a fer activitats físiques depèn de cada persona. Això sí, es desaconsella practicar esport a partir de les 9 o les 10 de la nit, perquè podria afectar el ritme del son i retardar la necessitat de dormir. Quatre. Tradicionalment hem cregut que fer estiraments abans i després d'entrenar-nos té beneficis en els resultats que obtenim. Tot i això, actualment se sap que encara que els estiraments són recomanables, no són imprescindibles. Això sí, si en fem, hem de saber que alguns funcionen millor abans de fer l'activitat física i altres són més beneficiosos després. Per al calfament es recomanen els estiraments dinàmics, que impliquen més activitat muscular, coordinació i agilitat, mentre que per a després són millor els estàtics, ja que quasi no es produeix activitat muscular i, en conseqüència, es redueix la tensió i el múscul es relaxa. Cinc. Malgrat ser el mite molt més estès, és fals que entrenar-nos una o dues vegades per setmana siga suficient. Són necessaris almenys 3 dies d'activitat física setmanal per a notar algun tipus de benefici. No obstant això, l'ideal és fer algun tipus d'exercici a diari. I això no vol dir anar al gimnàs cada dia, sinó estar actius. Accions com deixar el cotxe a casa i anar caminant als llocs o pujar escales en compte d'agafar l'ascensor ens ajuden a mantindre un estat de salut òptim. En canvi, s'ha demostrat que el sedentarisme és perjudicial i, a més, contrarresta els beneficis que obtenim de l'exercici físic. 1. Quantes vegades hem sentit que per a cremar calories hem de suar molt? Fa anys que es va posar de moda utilitzar faixes i roba esportiva que no transpirava gens per a fer exercici, amb l'objectiu de suar més. Això comportava una pèrdua de pes immediata, però el pes es recuperava en beure aigua, ja que el que es perdia era líquid i no greix. És a dir, el que passa quan suem és que ens deshidratem. Això sí, mitjançant la suor, eliminem toxines del cos, cosa que també és beneficiosa per a la nostra salut. 2. Un altre mite és que podem eliminar el greix d'una part del cos determinada amb els exercicis adequats. El màrqueting és el principal responsable d'aquesta creença, ja que hi ha molts programes esportius que se centren en la pèrdua de greix localitzat, com el de la panxa o les cuixes. Però el nostre organisme funciona com un conjunt. Per tant, quan perdem greix, ho fem de manera general en tot el cos. En altres paraules, si el que vols és perdre greix, aposta per programes d'intensitat alta i reduïs les calories que ingerixes fins que cremes més del que consumixes. 3. Hi ha gent que pensa que fer exercici al matí té més beneficis que fer-ne en qualsevol altre moment del dia. No obstant això, cada persona té un ritme biològic diferent que influeix en la pressió de la sang, en la temperatura corporal o en la freqüència del cor. Tots aquests elements determinen la capacitat del cos de fer exercici i, per tant, el moment del dia adequat per a fer activitats físiques depèn de cada persona. Això sí, es desaconsella practicar esport a partir de les 9 o les 10 de la nit, perquè podria afectar el ritme del son i retardar la necessitat de dormir. 4. Tradicionalment hem cregut que fer estiraments abans i després d'entrenar-nos té beneficis en els resultats que obtenim. Tot i això, actualment se sap que encara que els estiraments són recomanables, no són imprescindibles. Això sí, si en fem, hem de saber que alguns funcionen millor abans de fer l'activitat física i altres són més beneficiosos després. Per al calfament es recomanen els estiraments dinàmics, que impliquen més activitat muscular, coordinació i agilitat, mentre que per a després són millor els estàtics, ja que quasi no es produeix activitat muscular i, en conseqüència, es redueix la tensió i el múscul es relaxa. 5. Malgrat ser el mite molt més estès, és fals que entrenar-nos una o dues vegades per setmana siga suficient. Són necessaris almenys 3 dies d'activitat física setmanal per a anotar algun tipus de benefici. No obstant això, l'ideal és fer algun tipus d'exercici a diari. I això no vol dir anar al gimnàs cada dia, sinó estar actius. Accions com deixar el cotxe a casa i anar caminant als llocs o pujar escales en compte d'agafar l'ascensor ens ajuden a mantindre un estat de salut òptim. En canvi, s'ha demostrat que el sedentarisme és perjudicial i, a més, contrarresta els beneficis que obtenim de l'exercici físic.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu la descripció de 6 plataformes de contingut digital. Relacioneu en el quadern de respostes els fragments escoltats amb el títol que els correspon segons la informació de l'àudio. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les informacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Exemple. Culturalia és una plataforma de streaming dedicada a la cultura i les arts escèniques. Oferís una àmplia selecció d'obres de teatre, concerts, exposicions virtuals i documentals sobre artistes de tot el món. Els usuaris poden accedir a continguts exclusius, com entrevistes amb creadors i imatges inèdites. A més, permet la interacció amb altres espectadors a través de fòrums i esdeveniments en directe. La plataforma és gratuïta, però amb una subscripció mensual es pot gaudir dels continguts sense anuncis i en alta qualitat. Culturalia és ideal per a persones apassionades per l'art i la cultura que volen explorar nous horitzons sense eixir de casa.
Sis. Llibre Digital és una plataforma en línia que ofereix accés a milers de llibres electrònics i audiollibres en diferents idiomes. Els usuaris, de manera gratuïta, poden agafar en préstec llibres digitals, ja que connecta el catàleg de les biblioteques públiques amb els lectors. La subscripció anual permet personalitzar l'experiència de lectura amb funcions com el mode nocturn, la possibilitat de marcar pàgines i afegir-hi notes. A banda d'això, les persones usuàries reben cada mes recomanacions de títols segons els seus interessos. Llibre Digital fomenta la lectura des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i s'està convertint en una eina essencial per a estudiants, professionals i amants de la literatura.
Set. Món Documental és una plataforma de pagament de documentals audiovisuals que cobreix temes d'història, ciència, tecnologia, natura i societat. Cada setmana s'hi afegeixen nous documentals seleccionats per experts, cosa que garanteix l'accés a informació rigorosa i de qualitat. Els usuaris poden participar en debats i fòrums per a compartir opinions sobre els temes tractats. A més, la subscripció Premium permet l'accés a funcionalitats especials, com la possibilitat de descarregar vídeos per a veure'ls sense connexió. Món Documental és perfecta per a persones curioses que volen aprendre i entendre millor el món que les envolta a través de documentals impactants i enriquidors.
Vuit. Música Infinita és una plataforma de streaming musical que ofereix milions de cançons de diferents gèneres i artistes de tot el món. Gràcies al seu algoritme intel·ligent, crea llistes de reproducció personalitzades segons els gustos de cada usuari. Una altra de les funcionalitats de l'aplicació permet descobrir nous artistes i escoltar concerts en directe. La subscripció permet descarregar música i escoltar-la sense connexió ni anuncis i és gratuïta els dos primers mesos. Música Infinita és l'opció perfecta per als amants de la música que busquen varietat i qualitat en una sola plataforma.
Nou. Aprèn és una plataforma educativa que ofereix cursos interactius en diferents àmbits, com ara idiomes, programació, cuina o fotografia. Els cursos estan dissenyats per experts i inclouen vídeos, exercicis pràctics i avaluacions. El que diferencia aquesta plataforma d'unes altres és que els usuaris poden aprendre al seu ritme, sense terminis estrictes, i obtenir certificats en finalitzar cada curs. També hi ha fòrums i xats per a connectar amb el professorat i l'alumnat per a resoldre dubtes. Amb una subscripció trimestral es pot accedir a tot el catàleg de cursos sense límits. Aprèn és ideal per a persones que volen ampliar els seus coneixements d'una manera flexible i accessible.
Deu. Cinema al Dia és una plataforma de cinema independent que dona visibilitat a cineastes de tot el món. Ofereix pel·lícules exclusives de diferents gèneres, des de drama fins a ciència-ficció, amb un enfocament especial en el cinema d'autor. Els usuaris poden veure estrenes en primícia, participar en debats amb directors i accedir a continguts addicionals, com ara entrevistes amb els actors i actrius o continguts exclusius del rodatge dels llargmetratges. Cinema al Dia és una oportunitat per als amants del cinema alternatiu que busquen històries originals i perspectives úniques. Només cal subscriure's al butlletí setmanal de manera gratuïta per a poder gaudir de tots els continguts. Això sí, amb anuncis. Sis. Llibre Digital és una plataforma en línia que ofereix accés a milers de llibres electrònics i audiollibres en diferents idiomes. Els usuaris, de manera gratuïta, poden agafar en préstec llibres digitals, ja que connecta el catàleg de les biblioteques públiques amb els lectors. La subscripció anual permet personalitzar l'experiència de lectura amb funcions com el mode nocturn, la possibilitat de marcar pàgines i afegir-hi notes. A banda d'això, les persones usuàries reben cada mes recomanacions de títols segons els seus interessos. Llibre Digital fomenta la lectura des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i s'està convertint en una eina essencial per a estudiants, professionals i amants de la literatura.
Set. Món Documental és una plataforma de pagament de documentals audiovisuals que cobreix temes d'història, ciència, tecnologia, natura i societat. Cada setmana s'hi afegeixen nous documentals seleccionats per experts, cosa que garanteix l'accés a informació rigorosa i de qualitat. Els usuaris poden participar en debats i fòrums per a compartir opinions sobre els temes tractats. A més, la subscripció Premium permet l'accés a funcionalitats especials, com la possibilitat de descarregar vídeos per a veure'ls sense connexió. Món Documental és perfecte per a persones curioses que volen aprendre i entendre millor el món que les envolta a través de documentals impactants i enriquidors.
Vuit. Música Infinita és una plataforma de streaming musical que ofereix milions de cançons de diferents gèneres i artistes de tot el món. gràcies al seu algoritme intel·ligent, crea llistes de reproducció personalitzades segons els gustos de cada usuari. Una altra de les funcionalitats de l'aplicació permet descobrir nous artistes i escoltar concerts en directe. La subscripció permet descarregar música i escoltar-la sense connexió ni anuncis i és gratuïta els dos primers mesos. Música Infinita és l'opció perfecta per als amants de la música que busquen varietat i qualitat en una sola plataforma.
Nou. Aprèn és una plataforma educativa que ofereix cursos interactius en diferents àmbits, com ara idiomes, programació, cuina o fotografia. Els cursos estan dissenyats per experts i inclouen vídeos, exercicis pràctics i avaluacions. El que diferencia aquesta plataforma d'unes altres és que els usuaris poden aprendre al seu ritme, sense terminis estrictes, i obtenir certificats en finalitzar cada curs. També hi ha fòrums i xats per a connectar amb el professorat i l'alumnat per a resoldre dubtes. Amb una subscripció trimestral es pot accedir a tot el catàleg de cursos sense límits. Aprèn és ideal per a persones que volen ampliar els seus coneixements d'una manera flexible i accessible.
Deu. Cinema al Dia és una plataforma de cinema independent que dona visibilitat a cineastes de tot el món. Ofereix pel·lícules exclusives de diferents gèneres, des de drama fins a ciència-ficció, amb un enfocament especial en el cinema d'autor. Els usuaris poden veure estrenes en primícia, participar en debats amb directors i accedir a continguts addicionals, com ara entrevistes amb els actors i actrius o continguts exclusius del rodatge dels llargmetratges. Cinema al Dia és una oportunitat per als amants del cinema alternatiu que busquen històries originals i perspectives úniques. Només cal subscriure's al butlletí setmanal de manera gratuïta per a poder gaudir de tots els continguts. Això sí, amb anuncis.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una conversa telefònica entre el propietari d'un cotxe i una mecànica. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems de l'11 al 15. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Taller en marxa, bon dia.
Bon dia. Voldria demanar hora perquè em revisaren el cotxe.
Cap problema. Quin tipus de revisió necessita?
Doncs últimament he notat que, quan frene, el cotxe fa un soroll estrany. No sé si són les pastilles de fre o alguna altra cosa.
Entesos. Podríem fer una revisió del sistema de frens per a comprovar si cal canviar les pastilles o si hi ha algun altre problema. Fa molt que no les canvia?
La veritat és que no ho recorda exactament. Crec que fa un parell d'anys.
D'acord, doncs possiblement cal canviar-les. A més dels frens, hi ha alguna altra cosa que vol que revisem?
Sí, també havia pensat a fer el canvi d'oli, però no estic segur si cal fer-ho ja o encara puc esperar una mica més.
Si vol, podem revisar el nivell i l'estat de l'oli. Si veiem que encara està en bones condicions, no caldrà canviar-lo. En cas contrari, és important canviar-lo per a evitar una avaria greu en el vehicle.
Perfecte. I també volia preguntar, des de fa uns dies he notat que el volant vibra quan conduís per l'autopista.
Podria ser un problema que indique que cal equilibrar les rodes. Quan va ser l'última vegada que va fer l'alineació de les rodes?
Doncs crec que no l'he feta des que vaig comprar el cotxe.
En aquest cas, seria recomanable revisar-les per a evitar que els pneumàtics es desgasten més ràpidament i que afecte la direcció.
D'acord, doncs afegim això també.
Perfecte. Ara només falta trobar un dia que li vaja bé.
Treballe fins a les 5 de la vesprada. Podria portar el cotxe més tard?
Sí, tenim horari fins a les 7. Podria venir demà a les 5 i mitja?
A les 5 i mitja potser vaig just de temps. A les 6 podria ser?
A les 6 normalment ja tenim molta feina acumulada, però podríem fer-li lloc. Això sí, potser la revisió no estarà acabada el mateix dia. Li aniria bé deixar el cotxe i recollir-lo l'endemà?
Ui, no. Necessito el cotxe per anar a treballar. Bé, podria parlar amb l'empresa i teletreballar.
Si preferís que el revisem i li'l tornem el mateix dia, podria portar-lo divendres a les 9 del matí i el tindria a punt al migdia.
Seria una opció també, però és igual. Els el porte demà. No crec que em passen problemes.
Perfecte, doncs. L'esperem a les 6. Té fitxa en el taller?
No, és la primera vegada que els duc el cotxe. M'he mudat fa poc per qüestions laborals i el taller on porta el cotxe habitualment en queda lluny.
D'acord, doncs demà li fem la fitxa, no hi ha cap problema. Si no li importa, em podria dir qui li ha recomanat el taller, per favor?
No me l'ha recomanat ningú. De moment no conec ningú a la ciutat. Els he conegut a través d'una publicitat en xarxes socials.
Oh, genial. Vinga, l'esperem demà. Que passe un bon dia.
Igualment. Gràcies per tot.
Taller en marxa, bon dia.
Bon dia. Voldria demanar hora perquè em revisaren el cotxe.
Cap problema. Quin tipus de revisió necessita?
Doncs últimament he notat que, quan frene, el cotxe fa un soroll estrany. No sé si són les pastilles de fre o alguna altra cosa.
Entesos. Podríem fer una revisió del sistema de frens per a comprovar si cal canviar les pastilles o si hi ha algun altre problema. Fa molt que no les canvia?
La veritat és que no ho recorda exactament. Crec que fa un parell d'anys.
D'acord, doncs possiblement cal canviar-les. A més dels frens, hi ha alguna altra cosa que vol que revisem?
Sí, també havia pensat a fer el canvi d'oli, però no estic segur si cal fer-ho ja o encara puc esperar una mica més.
Si vol, podem revisar el nivell i l'estat de l'oli. Si veiem que encara està en bones condicions, no caldrà canviar-lo. En cas contrari, és important canviar-lo per a evitar una avaria greu en el vehicle.
Perfecte. I també volia preguntar, des de fa uns dies he notat que el volant vibra quan conduís per l'autopista.
Podria ser un problema que indique que cal equilibrar les rodes. Quan va ser l'última vegada que va fer l'alineació de les rodes?
Doncs crec que no l'he feta des que vaig comprar el cotxe.
En aquest cas, seria recomanable revisar-les per a evitar que els pneumàtics es desgasten més ràpidament i que afecte la direcció.
D'acord, doncs afegim això també.
Perfecte. Ara només falta trobar un dia que li vaja bé.
Treballe fins a les 5 de la vesprada. Podria portar el cotxe més tard?
Sí, tenim horari fins a les 7. Podria venir demà a les 5 i mitja?
A les 5 i mitja potser vaig just de temps. A les 6 podria ser?
A les 6 normalment ja tenim molta feina acumulada, però podríem fer-li lloc. Això sí, potser la revisió no estarà acabada el mateix dia. Li aniria bé deixar el cotxe i recollir-lo l'endemà?
Ui, no. Necessito el cotxe per anar a treballar. Bé, podria parlar amb l'empresa i teletreballar.
Si preferís que el revisem i li'l tornem el mateix dia, podria portar-lo divendres a les 9 del matí i el tindria a punt al migdia.
Seria una opció també, però és igual. Els el porte demà. No crec que em passen problemes.
Perfecte, doncs. L'esperem a les 6. Té fitxa en el taller?
No, és la primera vegada que els duc el cotxe. M'he mudat fa poc per qüestions laborals i el taller on porta el cotxe habitualment en queda lluny.
D'acord, doncs demà li fem la fitxa, no hi ha cap problema. Si no li importa, em podria dir qui li ha recomanat el taller, per favor?
No me l'ha recomanat ningú. De moment no conec ningú a la ciutat. els he conegut a través d'una publicitat en xarxes socials.
Ah, genial. Vinga, l'esperem demà. Que passe un bon dia.
Igualment. Gràcies per tot.
Activitat 4. Tot seguit, escoltareu un text sobre una iniciativa duta a terme a Sagunt. Contesteu en el quadern de respostes a les preguntes de la 16 a la 20, segons la informació de l'àudio. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
Tots els dijous, des del 23 de gener fins al 27 de febrer, veïns, veïnes i les persones que visiten Sagunt podran gaudir d'una de les tradicions gastronòmiques més emblemàtiques de la ciutat, el dijous de berenar. Durant aquests dies, la pataqueta, un entrepà tradicional valencià, serà la protagonista dels berenars en fons i bars del municipi. La pataqueta, que té forma de mitja lluna, se servís farcida de diversos ingredients, sovint truita de faves i alls tendres, llonganissa i botifarra o llomello amb tomaca. El seu sabor, que pot ser dolç o salat, i la seva història han convertit aquest entrepà en una de les joies de la gastronomia local. El costum de berenar la pataqueta els dijous, conegut com a dijous de berenar, té el seu origen a Sagunt i és una tradició que, encara que ha desaparegut en moltes zones de la Comunitat Valenciana, segueix molt viva en aquesta ciutat. Alguns historiadors situen l'inici d'aquest costum el 1492, any de l'expulsió dels jueus, mentre que uns altres el situen en segles posteriors. No obstant això, el que és indiscutible és que aquesta tradició segueix molt arrelada a Sagunt. A més, el Casal Jove de Sagunt organitza una activitat especial per als més menuts amb el taller Creació de Pataquetes Divertides, en el qual la xicalla i les seues famílies podran gaudir de l'experiència de crear les seues pròpies pataquetes. Aquesta activitat es durà a terme els dies 20 de febrer amb la pataqueta salada i el 27 de febrer amb la pataqueta dolça. El taller està dirigit a xiquets i xiquetes menors de 8 anys i els interessats poden apuntar-se al Casal Jove de Sagunt. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sagunt continua fomentant les tradicions locals i oferint activitats que permeten, tant a majors com a criatures, gaudir de la cultura gastronòmica de la ciutat. Tots els dijous, des del 23 de gener fins al 27 de febrer, veïns, veïnes i les persones que visiten Sagunt podran gaudir d'una de les tradicions gastronòmiques més emblemàtiques de la ciutat, el dijous de berenar. Durant aquests dies, la pataqueta, un entrepà tradicional valencià, serà la protagonista dels berenars en fons i bars del municipi. La pataqueta, que té forma de mitja lluna, se servís farcida de diversos ingredients, sovint truita de faves i alls tendres, llonganissa i botifarra o llomello amb tomaca. El seu sabor, que pot ser dolç o salat, i la seva història han convertit aquest entrepà en una de les joies de la gastronomia local. El costum de berenar la pataqueta els dijous, conegut com a dijous de berenar, té el seu origen a Sagunt i és una tradició que, encara que ha desaparegut en moltes zones de la Comunitat Valenciana, segueix molt viva en aquesta ciutat. Alguns historiadors situen l'inici d'aquest costum el 1492, any de l'expulsió dels jueus, mentre que uns altres el situen en segles posteriors. No obstant això, el que és indiscutible és que aquesta tradició segueix molt arrelada a Sagunt. A més, el casal jove de Sagunt organitza una activitat especial per als més menuts amb el taller Creació de Pataquetes Divertides, en el qual la xicalla i les seues famílies podran gaudir de l'experiència de crear les seues pròpies pataquetes. Aquesta activitat es durà a terme els dies 20 de febrer amb la pataqueta salada i el 27 de febrer amb la pataqueta dolça. El taller està dirigit a xiquets i xiquetes menors de 8 anys i els interessats poden apuntar-se al casal jove de Sagunt. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sagunt continua fomentant les tradicions locals i oferint activitats que permeten, tant a majors com a criatures, gaudir de la cultura gastronòmica de la ciutat.